Bona tarda, són les dues. Les associacions de famílies de les escoles i les escoles bressol denuncien les altes temperatures a les aules.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
La polèmica ha crescut des que ahir es va suspendre el ple municipal perquè l'aire condicionat de la sala no funcionava i s'estava per sobre dels 27 graus, una situació que diàriament pateixen els nens i nenes que encara són a les escoles bressol o als casals d'estiu dels centres d'infantil i primària. Pares i mares han aixecat la veu per denunciar que des de les 9 del matí moltes aules estan per sobre dels 30 graus i els infants surten sufocats. Tot seguit els escoltarem. Avui també ens farem ressò de dos successos. D'una banda, d'un home que han trobat mort a casa seva, sense signes de violència, però que hi era des de feia dies. Els veïns van alertar els serveis d'emergències per la pudor. I d'altra banda, us explicarem una novetat en el cas de l'Helena Jubany. Parlarem també de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell, que els directius del Banc Basc volen continuar tirant endavant malgrat les noves condicions imposades pel govern espanyol. I també parlarem de l'espectacle d'aquest vespre, el Fresc Festival. En esports, el fitxatge de Diego Fuoli per part del Sabadell està tancat. El porter saragossà ha estat aquest matí a la nova Creu Alta i torna 4 anys després i ho fa com un dels porters contrastats de la categoria. Enguany ha estat el Tarazona, amb el qual ha acabat 6è a Primera Federació.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora, retencions habituals a l'AP7 en sentit nord, ben bé des de Sant Cugat del Vallès fins a Polinyà. També hi ha complicacions a la C58 per entrar a Barcelona al nus de la Trinitat, amb circulació lenta des de Cerdanyola. I pel que fa a les rondes barcelonines, trobem retencions a la ronda de dalt en sentit Besòs i també a la ronda litoral, en aquest cas en els dos sentits de la marxa.
La notícia del dia.
Les famílies dels infants que van als casals de les escoles públiques o a les escoles bressol municipals denuncien les altes temperatures que hi ha a les aules. En la majoria de casos expliquen que des de quarts de 10 del matí els termòmetres ja marquen els 30 graus. Lamenten que les institucions no posin remei a una situació insostenible per la canalla i també per les professionals de l'educació. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Comencem escoltant els casos de l'escola Enric Casasses i de l'escola Bressol de Can Puigcener, on les presidentes de les associacions de famílies expliquen la situació que viuen els infants, Maria Güell i Sara García.
L'Ajuntament habilita aquests espais municipals perquè s'hi facin activitats i la calor és molt intensa. De fet, una companya aquest matí ha recollit temperatures de més de 30 graus a les 9.
Sí, aquest matí a 9:15 hi havia 30,9 graus a dintre d'una aula on hi ha ventiladors i un pingüí.
Les famílies troben a faltar que les administracions inverteixin en confort tèrmic. Per això, moltes d'elles han posat umbracles als patis o ventiladors a les aules tot plegat de la seva butxaca. Pablo Molinés, president de l'AFA del 3 a Claramunt.
El que seria tots els umbracles que ens tenia pendents de posar l'Ajuntament, doncs no en sabem res. I, evidentment, hem hagut de tirar esforços individuals de famílies i de gent de l'AFA per disposar d'un umbracle que l'hem col·locat nosaltres, una ràfia.
Ara bé, amb una calor tan exagerada, aquestes solucions es queden curtes. Mabel Rodríguez, presidenta de l'AFI de l'Escoleta Joaquim Blum, en parla.
L'escola, tenim la sort de que té un pati molt gran i que estan acostumades doncs, a jugar molt al pati, no es pot sortir. Surten al pati ara a primera hora, però durant la resta del dia han d'estar tancades a les estances i no tenen ganes de jugar. Entenc que també deuen menjar pitjor.
Per part de l'Ajuntament, recordem que van prometre instal·lar tendals i ventiladors a les escoles públiques aquest estiu, però les famílies diuen que de moment en saben ben poca cosa. La polèmica, recordem, coincideix amb l'anul·lació aquest dilluns del ple municipal perquè l'aire condicionat de la sala no funcionava i les temperatures superaven els 27 graus.
Per la seva banda, en Comú Podem ha demanat al govern municipal que doni solucions per a aquests centres educatius. El seu portaveu, Joan Mena, ho ha explicat. També ha carregat contra l'Ajuntament denunciant la contradicció que suposa el seu parer suspendre el ple ahir a la tarda i tenir alhora centres educatius, com dèiem, a més de 30 graus. Un parell de successos de les últimes hores. Els bombers de la Generalitat han localitzat aquest dilluns al vespre el cadàver d'un home a un pis del carrer Alfons Sal, al barri de Covadonga. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La policia municipal va accedir al lloc dels fets alertada per persones conegudes de la víctima que van explicar que feia dies que no el veien i també per l'olor de l'immoble que havia posat en alerta els veïns. Els bombers van obrir l'edifici i van localitzar el cos de l'home que no presentava símptomes de violència. Ara la investigació és a mans dels Mossos d'Esquadra.
I novetats en el cas Jubany. El jutge ha demanat que compari l'ADN de Montse Careta amb el de la roba que duia l'Helena Jubany el dia que la van assassinar.
Careta és una de les quatre investigades en el cas i, de fet, es va suïcidar a la presó després de ser empresonada com a presumpta autora del crim. Després d'haver fet la comparativa de l'ADN amb Santi la Iglesia, de qui sí que semblava haver-hi restes, i de Xavi Jiménez, de qui no se'n van trobar, ara la jutgessa vol saber si n'hi ha de Careta. Ho podrà fer gràcies al fet que es conserva un tros de tràquia de Careta a l'Institut Nacional de Toxicologia. La família també ha demanat que realitzés la mateixa prova a Anna Echagabibel, la quarta acusada, però en aquest cas la prova ha estat denegada per la jutgessa que porta el cas.
En economia, el BBVA tira endavant amb l'OPA del Banc Sabadell. El Banc Basc defensa que l'operació segueix generant valor pels accionistes i que alhora pot fer front a les condicions imposades pel govern espanyol.
Sí, en declaracions a Ràdio Sabadell, l'economista Joan Saborido ha detallat quins són els passos que l'OPA seguirà a partir d'ara.
I l'hora de la veritat és el que diran els accionistes del Banc Sabadell. I aquesta és, en el moment, si el BBVA no es retira, però que sí que canviarà les seves condicions, haurà de canviar les seves condicions de l'oferta, doncs què decidiran els accionistes? Aquests són els que realment tenen la paraula final. L'accionista s'haurà de posicionar.
De moment, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha d'aprovar les pròximes setmanes el fulletó de l'oferta pública d'adquisició presentada pel BBVA.
I l'1 de juliol és el dia en què tradicionalment comencen les rebaixes, però el cert és que ja fa dies que els comerços llueixen cartells amb descomptes cada cop més cridaners, en una campanya que els establiments encaren amb optimisme gràcies a les altes temperatures.
I és que la calor d'aquests dies afavoreix que la gent tingui ganes de comprar roba i complements marcadament estiuencs. Per això, des de Sabadell Comerç Centre auguren una campanya positiva. El gerent de l'entitat, Jordi Obradors, apunta que la manera de comprar i el comerç electrònic han motivat aquesta manera de funcionar pel que fa a les rebaixes.
Durant tot l'any es fan moltes promocions, molts descomptes, perquè estem en un mercat complex, hi ha internets, hi ha vintage, hi ha botigues, hi ha molta cosa, no? Per tant, també es va flexibilitzar el tema de les rebaixes perquè el mercat ho exigia. Jo he de tenir més llibertat com a empresari. Si tinc m'he equivocat en una compra que no acaben de sortir les coses, he de poder... I, per tant, tot això fa que durant l'any tot sigui molt actiu.
De fet, les botigues adscrites a Sabadell Comerç Centre han preparat un cap de setmana especial amb els establiments traient els seus productes als carrers comercials del centre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Més coses. El Centre d'Atenció Primària de la Concòrdia participa en una prova pilot de transformació dels ambulatoris. Es tracta d'un projecte del Departament de Salut amb què es vol donar resposta a problemàtiques com, per exemple, les llargues llistes d'espera d'aquests centres. En parla Manel del Castillo, president del Comitè Kairos, encarregat d'aquesta transformació.
Bàsicament, creiem que aquestes sis coses primeres són el que notaran els pacients. Més accessibilitat, tant a la primària com a l'hospital, la consulta externa, una millor gestió de la incapacitat temporal transitòria. Cada CESIR té el seu projecte per ajudar aquests processos musculoesquelètics o de salut mental que són els més prevalents puguin tenir una gestió més àgil. Millor suport a les residències, importantíssim. Ja està el programa desplegat, però l'acabarem de desplegar.
Castillo, en una roda de premsa celebrada aquest matí, ha reiterat que no es tracta d'incrementar els recursos dels CAPs, sinó de gestionar-los millor, Helena.
Sí, és per això que s'ha donat tot el poder de decisió sobre com ha de ser aquesta transformació als equips dels mateixos CAPs. Des d'avui, aquests centres han començat a treballar de forma autònoma per assolir els seus objectius. D'aquí a un any es farà una primera valoració i es començaran a implementar els canvis a tots els centres de primària de Catalunya.
Tres apunts més breus. La biblioteca Vapor Badia és a punt d'obrir.
Segons ha explicat el portaveu del govern, Eloi Cortés, l'equipament podria començar a rebre usuaris d'aquí a poques setmanes perquè els treballs ja estan acabats.
Per exemple, la biblioteca Vapor Badia acostuma a ser les que està sempre obertes durant el mes d'agost i així ho estarà aquest any, ara que ja estem, doncs, han acabat les obres i ja estem acabant de posar els últims punts sobre les is, per dir-ho així, en l'equipament perquè pugui obrir el més aviat possible.
La Vapor Badia està tancada des de principis d'any per les feines de substitució de la coberta i de millora de la climatització de l'equipament. La primera data d'obertura s'havia situat al maig, però les pluges de març, abril i maig van obligar a retardar la substitució de la coberta uns mesos més.
Adjudicats els treballs per fer realitat la gatera municipal.
Les obres tenen un pressupost de prop de 324.000 euros i han de permetre construir aquest equipament que estarà ubicat a Can Roqueta. Cortés explica quina funció ha de tenir.
No és una gatera per acumular gats, és una gatera per poder acompanyar, doncs, cuidar, tractar els gats que es capturen, doncs, que estan malalts, que no estan en condicions per estar en llibertat, etcètera, etcètera. Per tant, l'objectiu és que tinguin una sortida, sigui perquè s'adoptin o perquè tornin a la seva colònia, no?
La previsió és que les obres de la gatera comencin després de les vacances. El termini d'execució dels treballs és de 4 mesos, així que es preveu que puguin estar acabats a principis de 2026.
I la sabadellenca Marta Pontnou i Laura Fa anuncien que el seu espectacle, la Xona Show, farà gira per Catalunya a partir de setembre amb parada Sabadell.
El muntatge està inspirat en els seus dos llibres, Els pecats de la Xona i la Xona d'Or, on fan bandera d'un feminisme modern, descarat i punyent. Marta Pontnou explica a Ràdio Sabadell que fer aquest espectacle amb el públic és una manera de culminar el viatge iniciat amb els llibres.
Farem un show divertit, una mica de catarsis de la traca final d'aquests dos llibres amb tota aquesta comunitat de dones valentes i de dones amb la Xona d'Or que ens han acompanyat i totes aquestes dones que al final sempre volen estar a les nostres festes, volen estar a tots els esdeveniments que fem. Llavors, la Xona Show és una mica aquesta culminació.
A part de Sabadell, les escriptores també han desvelat que actuaran a Girona, Manresa, Terrassa, Tarragona, Vic o a les Terres de l'Ebre.
El petó d'un monitor de natació a un infant per donar-li confiança a l'hora de llançar-se a l'aigua és el punt de partida de l'obra de teatre El principi d'Arquimedes, del dramaturg català Josep Maria Miró. Aquesta nit es podrà gaudir a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura en el marc del Fresc Festival.
Malgrat aquest argument inicial, l'obra no parla dels abusos sexuals infantils, sinó més aviat de la por que se'ns ha instal·lat a dins com a societat a l'hora de confiar en els altres. Leonardo Vicente Granados, el director del muntatge, n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
L'obra és contemporània per dos motius. Una, pel tema, perquè d'alguna manera és un mirall fosc sobre la nostra realitat, i d'altra banda per la seva força estètica, perquè l'obra està explicada de manera desordenada i fragmentada, que té a veure amb la manera com avui dia rebem la informació i, per tant, reflecteix aquesta realitat atomitzada, fragmentada, descontextualitzada amb què rebem les notícies i, per tant, ens anem configurant i ordenant un judici sobre la realitat.
En el repartiment hi ha els actors Marc Tarrida, Sandra Monclús, Eric Balbàs i Jordi Coll. La funció començarà a 2:15 de la nit i les entrades costen 28 euros.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor groc, recipients de plàstic, brics, xapes, paper d'alumini, fil transparent, safata de Porexpan o taps de metall. Esmatza. Reciclant, cuidem el medi ambient.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Repassem l'actualitat més enllà de Sabadell. El PP vol una moció de censura a Pedro Sánchez i ha començat una ronda de contactes amb els partits de la investidura.
Si els partits polítics ja han reaccionat, Junts ha assegurat que si el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol parlar amb ells, ho haurà de fer amb Carles Puigdemont a l'estranger. D'altra banda, Esquerra, per la seva banda, també ha apuntat que han traslladat al Partit Popular que si el cas escala de ser la gent qui decideixi el futur del país en unes eleccions i no un partit que ha tingut té i tindrà casos de corrupció.
L'alerta per l'onada de calor s'allarga fins dijous al matí.
L'episodi es va iniciar dissabte i s'ha mantingut amb temperatures que han superat els 40 graus i mig i fins i tot els 42 a punts de les Terres de l'Ebre. I de fet, aquest migdia s'ha conegut que Catalunya ha registrat 43 morts atribuïbles a les temperatures entre el 22 i el 30 de juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes de l'Institut Carlos III. Les dades apunten que 8 de cada 10 morts per aquest motiu els últims dies de juny són persones de més de 65 anys.
El Consell de Ministres aprova el traspàs de pisos de la Sareb a una nova empresa d'habitatge públic.
En concret, es traspassaran 40.000 pisos i 2.400 solars de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la restauració bancària a l'empresa pública. Els nous habitatges que gestionarà l'empresa tindran una protecció permanent, de manera que no podran acabar venudes al mercat lliure al cap d'uns anys com fins ara.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El fitxatge de Diego Fuoli pel Sabadell és imminent. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Torna el porter saragossà, que ja va militar al conjunt arlequinat fa 4 temporades a segona divisió.
I ho fa procedent del Tarazona, amb el qual ha estat 6è a primera federació, deixant uns grans números, 15 porteries a 0 i una mitjana inferior al gol per partit. Aquest migdia ja se l'ha pogut veure per la nova Creu Alta i s'espera que en les pròximes hores es pugui fer oficial el seu retorn. Una incorporació, per cert, que implicaria de retruc la sortida d'un dels dos porters que tenen contracte en vigor, Gianni Cassaro o José Ortega. La idea del club és tenir dos porters en fitxa sènior i que el tercer sigui un sub-23 del filial.
El Sabadell també ha rebut en les últimes hores la primera oferta del Villarreal per Pau Fernández.
Una proposta molt allunyada del que espera el centre d'esports, amb la qual cosa el lateral esquerrà de moment no es mou del conjunt arlequinat. Per tant, un dimarts especialment mogut en el mercat arlequinat.
I tot en un dimarts, com deies, que és mogut en el centre d'esports. Ens han deixat també el comiat de Marc Vargas i Diego Cámara.
El primer portava 5 temporades i 100 partits clavats al centre d'esports. Vargas va arribar pel juvenil i enguany, als 23 anys, ha estat el curs en el qual ha gaudit de més minuts, per sobre dels 2.500. En el cas de Cámara, el seu protagonisme ha anat de més a menys. Titular a l'inici de temporada, des de l'arribada de David Movilla, no va jugar gaire, només un dia d'inici amb el basc. Els dos defenses acabaven contracte aquest estiu i el Sabadell ha decidit no renovar-los a primera federació.
A més, avui hem de conèixer el calendari d'aquesta categoria. La Federació Espanyola de Futbol sortejarà aquest vespre les 7 principals lligues de futbol i futbol sala.
Serà Sant Juan de la Nava, a un poble de l'Espanya buidada, a la província d'Àvila. El sorteig comença a 8:45 del vespre i pel que fa a la primera federació arrencarà la lliga el cap de setmana del 30 i 31 d'agost i el seu calendari serà asimètric. És a dir, que la primera volta serà diferent que el de la segona.
Juanjo Roldán continuarà a la banqueta del juvenil arlequinat. El tècnic de l'ascens defensarà ara la plaça a la divisió d'honor juvenil.
Problemes laborals feien difícil compaginar la feina amb el futbol, però finalment ha pogut acceptar el repte de dirigir l'equip a la màxima categoria del futbol juvenil. Roldán va aterrar a Olímpia el mes de març, quan faltaven només 8 partits, i l'equip era 9è classificat a 4 punts de l'ascens, i després de 6 victòries en 8 partits, va poder celebrar a Sant Cugat el retorn a la divisió d'honor juvenil un any després de perdre la categoria.
El responsable global de la producció del Mundial de Clubs és un sabadellenc, és Quim Domènech, ex de Ràdio Sabadell als inicis de la seva carrera i també és una de les peces claus de DAZN en la cobertura del torneig.
El vicepresident de la plataforma que ofereix la senyal per tot el món assegura que no només s'estan complint les expectatives, sinó que s'estan superant les previsions d'audiència d'aquest Mundial.
La valoració és boníssima, és molt positiva. Era un format nou per tothom, ho sabíem, hi havia molts dubtes de com sortiria. Els 32 millors equips del món, segons el coeficient de què havíem fet en els darrers 4 anys en els seus continents, però jo crec que en general hem vist grans partits, molta igualtat, més de la que s'esperava segurament, i després les audiències, que han estat impressionants. La valoració que podem fer d'aquest Mundial fins ara està sent fins i tot per damunt de les expectatives que teníem.
Domènech també augura que el torneig es consolidarà en el futur i que, en aquest sentit, és positiu que jugui cada 4 anys i no pas cada estiu. En pàgina esportiva, per cert, l'Al-Hilal de l'expresident del Sabadell, Esteve Calzada, ha signat la gran sorpresa del Mundial aquesta matinada, eliminant a la pròrroga 3-4 l'exequip de Calzada, precisament el Manchester City. Avui, a les 9, el Real Madrid jugarà el partit de vuitens contra la Juventus.
L'europeu júnior de natació ha arrencat a Eslovàquia amb la presència de 3 nedadors del Club Natació Sabadell.
La primera en estrenar-se ha estat Natàlia Muñoz, desena de la seva sèrie dels 200 lliures i en el global de la prova 36è temps. Encara ha de competir al 400 lliures, serà diumenge, també nadaran en els pròxims dies Clàudia Muñoz, als 50 i 100 lliures, i Alexandra Comas, al 200 estils, un campionat d'Europa júnior de natació que s'allarga des d'avui i fins diumenge a la població de Samorin.
El Natació Sabadell de Futbol Sala, per la seva banda, ha anunciat el seu tercer fitxatge per la nova temporada.
Es tracta de Lluís Sanguino, porter, que arriba procedent del Cerdanyola, també de la segona B, format a Santa Coloma, concretament a La Unión. També ha militat com a sènior a l'Indústries i al Bellsport l'Hospitalet. Sanguino compartirà porteria amb un dels capitans, Josep Maria Martínez.
I un últim apunt, Josep Marquina serà guardonat aquesta nit amb el Premi Panatlon 2024.
Es tracta d'una persona vinculada durant dècades a la secció de futbito del Natació Sabadell i el Premi reconeix la seva trajectòria. Marquina recollirà així el testimoni de l'històric atleta Jaume Silvestre, guanyador l'any passat. L'acte de lliurament serà aquesta nit a les 9 a l'Hotel Urpí durant el sopar de cloenda de temporada del Panatlon Club Sabadell.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
El temps.
Que avui ens porta el Marc Jaureguizar.
Bon dia. Matí de dimarts molt tranquil aquí a Catalunya, però sí, ens hem despertat una altra vegada amb unes mínimes ben elevades a la línia de la costa. A partir de mig matí i mitja ja tenim el creixement de les primeres nuvolades, que sobretot són molt més vistoses al Pirineu i Prepirineu. De fet, al llarg de la tarda els ruixats faran acte de presència a aquest sector i compte perquè aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells que es trobin al Ripollès, al Berguedà, al Solsonès o també al Lluçanès. A mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats inclús s'extendran per moltes més comarques de la Catalunya central i en moments de descarga les temperatures baixaran. Màximes que s'ubicaran entre els 40 i 41 graus una altra vegada entre el Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre i a Catalunya central, prelitoral i també l'interior de les comarques de Girona, valors entre els 35 a 38 graus. Per tant, es presenta un dimarts una altra vegada ben càlid. Que vagi bé!
Un quart i mig de tres, marxem. Però abans us recordem que podeu trobar tota aquesta informació actualitzada i ampliada a radiosabadell.fm i també les nostres xarxes socials, més notícies, els butlletins a les 4, si no ja demà a les 8, el Notícies Matí. Que vagi bé.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm